I anem tot seguit amb la primera de les nostres seccions al Sempre amb tu, Seguretat Ciutadana amb la policia local de l'Ametlla de Mar i amb el seu sotsinspector, Francesc Uraneta. Què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Anem a parlar avui sobre els delictes d'odi i discriminació, perquè darrerament a la premsa se n'està parlant molt d'aquesta qüestió, bé per doncs, diversos atacs homòfobs que hi ha hagut doncs, a la Catalunya Central, també doncs, per temes de xenofòbia, fins i tot per delictes d'ideologies, no? De l'àmbit polític, i també doncs, perquè recentment llegíem a la premsa doncs, que també la Unió Europea ja s'ha posicionat, els tribunals europeus s'han posicionat sobre el tema del vel al lloc de treball que tant s'està debatent i que tant s'està parlant. En fi, és un tema que està d'actualitat en l'àmbit policial, podríem dir, i avui volem parlar d'aquesta qüestió. Ja d'entrada, Francesc, i per començar, com hauríem d'entendre què són els delictes d'odi i discriminació? Perquè entenem que és un fur, entenem que és un robatori, entenem que és una agressió, i això a vegades aquí és una qüestió més verbal.
Bé, jo diria que no és només una qüestió que es tracta en l'àmbit penal. Jo penso que es tracta a tots els nivells de la nostra societat. Però si el que em preguntes és com podríem definir el delicte d'odi o de discriminació, amb independència del que diu el Codi Penal i perquè tothom ho entengui, jo diria que són aquelles accions punibles, aquelles accions i fins i tot aquelles omissions que tenen com a fonament els prejudicis. A veure, ho torno a dir, aquelles accions i aquelles omissions que es fonamenten en prejudicis. Mm-hmm. A quins tipus de prejudicis fa esment el Codi Penal? Doncs prejudicis envers la raça o l'origen ètnic. Mm-hmm. Aquest en seria un. La xenofòbia, el país de procedència, que seria una mica diferent al primer que hem dit. Pot semblar el mateix, però no ho és. Prejudicis envers les discapacitats de les persones. Antisemitisme, també. Antisemitisme. Prejudicis contra les religions o les seves creences. Prejudicis contra l'orientació o la identitat sexual, contra la ideologia, tenim el cas Blanquerna, que ha estat jutjat envers aquesta tipologia penal, la parofòbia o l'exclusió social, és a dir, l'odi o les accions o omissions contra persones que estan en una situació de manca de recursos, i qualsevol altra, i aquí hi hauria un sac en el que cabrien moltes altres circumstàncies, qualsevol altra circumstància en relació a la condició social o personal. Aquesta, d'alguna manera, seria la definició que, com podeu veure, és molt àmplia.
Doncs avui parlem d'aquests delictes, ens entrarem a debatre una mica sobre cadascun d'ells al temps de Seguretat Ciutadana. Avui parlem sobre aquests delictes d'odi i de discriminació en aquest temps de Seguretat Ciutadana amb la policia local. Hem definit una mica, Francesc, doncs, quins són aquests àmbits que d'aquests delictes que, com dèiem, tot i ser doncs, infraccions penals, per tant, cal tenir-ho en compte, també doncs, marquen una qüestió en la societat. I en l'escala de denúncies entenem que aquests tipus de delictes doncs, clar, són d'aquells que potser per la condició de ser verbals o iniciar-se de manera verbal són d'aquells que habitualment menys veiem en denúncies i que sembla que cada cop més la gent s'atreveix a denunciar aquest tipus de casos, podríem dir.
Més que denunciar la tipologia concreta, el que sí que està succeint és que en el moment de que tu enfoques aquell atestat o aquella denúncia, ja fas una valoració prèvia com a policia i després sempre quedarà en mans tant de la fiscalia com al final del jutge que prendrà la determinació de si aquesta acció, aquesta situació que ens han denunciat, podria ser inclosa dins dels delictes d'odi i discriminació. Pensem, si més no, que de vegades el que estem aquí debatint no és ni més ni menys que drets fonamentals, d'acord? Drets a la llibertat o a la pròpia condició i a l'assumpció de la seva pròpia condició. Al final, a vegades, l'insult pot quedar-se en un insult, l'amenaça pot quedar-se en una amenaça, però si li donem el tomb, el perquè de l'amenaça, el perquè de l'insult, el perquè de l'agressió, a l'origen pot estar en que tu tens una religió, o tu tens una raça, o tu tens un lloc de naixement, un lloc d'origen, i a l'origen, per tant, d'aquesta agressió, d'aquest insult, d'aquesta amenaça, pot comportar, i això és important que ho sapiguem, agreujar la pena, perquè aquest tipus de delictes són més greus que l'agressió senzillament perquè hi ha hagut una discussió per un bé públic o per un tema de veïnatge.
Si ens fixem en les xifres que localitzem gràcies, doncs, en aquest cas als Mossos d'Esquadra arreu de Catalunya, ens fixem que els delictes o les faltes penals per xenofòbia i per racisme són les més denunciades doncs al 2015. Encara falten les dades del 2016, tot i que s'han fet diverses presentacions de dades. Al detall, doncs, evidentment, falta encara treballar-ho, però sí que és cert que realment, doncs, bé, hi ha aquesta diferència entre el que és racisme, que seria, doncs, ser inferior o superior segons, doncs, races, entre cometes, i l'altra, doncs, la xenofòbia, que seria, doncs, ja aquesta hostilitat cap a persones que provinguin d'altres llocs, independentment de la raça, sinó de, per ser d'un altre lloc, d'un altre origen, doncs, bé, ja directament hi ha una discriminació.
Les tipologies d'aquest tipus, el que estan... el que penso, o les estadístiques de la tipologia del tipus de delicte, el que està ensenyant, o el que ens està dient, és què està pensant aquesta societat actual en la que vivim, d'acord? Per tant, és interessant de fer-li un seguiment. Jo penso que amb les dades només d'un any no en tindrem prou. Cal veure, insisteixo, són delictes que... ara el que diré potser és una tonteria, però vull dir-ho, s'han posat de moda. És a dir, abans aquesta tipologia no la teníem tan clara, ara sí. I per tant, ara hem de valorar una mica, en diversos anys, com va evolucionant la presentació de denúncies per veure com evoluciona també la societat. Jo penso que ara, només així, amb el que tenim ara, no en tenim prou. Perquè, insisteixo, tant la pròpia policia, Mossos d'Esquadra, policies locals, com els propis jutges, com la pròpia ciutadania, encara no té assumit del tot el fet de que l'origen de les... disculpeu-me. L'origen de les... d'algunes faltes o alguns delictes poden canviar-se radicalment per l'origen del perquè d'aquesta actitud.
Un dels més demandats, com dèiem, i entenc també que pel tipus de població a la qual afecta o pel tipus de persona a la qual afecta, en aquests casos moltes de les persones, aquí al municipi entenem, doncs, que bé, és un factor limitat, no? Però si ho mirem en conjunt, doncs clar, podem anar a una capital com Barcelona en la qual ens trobem doncs bé, persones que potser han arribat bé turistes o bé persones venen a treballar, etc, que tenen dificultats en l'idioma, i entenc que encara moltes vegades és més complicat, no? Potser anar a una comissaria, anar a una caserna de la Guàrdia Urbana a denunciar, doncs, aquesta discriminació.
Bé, pot ser complicat, però a efectes pràctics no ho és. Totes les comissaries de Mossos, totes les comissaries de policia local, fem tot el humanament possible per entendre's en aquella persona que ve a presentar la denúncia. El que sí que pot succeir, i de fet succeeix, és que hi ha de vegades una certa inseguretat per part de les persones que venen de fora, inseguretat en el sentit de que al no conèixer les estructures de funcionament públiques, les estructures de funcionament de la policia, penseu, per exemple, que hi ha moltes persones que venen de països en les que la policia és, per tots coneguts, que la policia és molt corrupta. D'acord? Països de l'est, països del nord d'Àfrica, tenen cossos de policia, països sud-americans, molt corruptes, i per tant ells tenen tot el dret del món, entre cometes, de pensar que la policia generalment a tot arreu és corrupta i que no li farà, i que no li farà cas, i aquest és un hàndicap més important que no pas senzillament el de l'idioma.
També un altre dels importants és el tema de l'orientació o identitat sexual. Podríem dir-li, i no és exactament això, però aquests delictes d'homofòbia que estem veient també recentment a través de la premsa, de fet, en aquest cas, en el tema de l'homofòbia, hi ha ja una llei aquí a Catalunya aprovada pel Parlament de Catalunya per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres, intersexuals, i doncs per erradicar tant homofòbia com bifòbia, com transfòbia, en fi, al final discriminar per cada identitat sexual, orientació sexual de cada persona. Entenem que moltes vegades això es queda en l'àmbit verbal, després moltes vegades, per desgràcia, també passa a l'àmbit físic, a les agressions físiques, i en casos com el que vam veure ara fa uns dies a Berga, complicats també per la persona que remet aquests fets o que és doncs, l'agressor en aquest tipus de fets. És també un dels que abans potser no es veia tant, potser perquè hi havia doncs, aquella por, no? Però cada vegada més no hi ha dubte en denunciar aquest tipus de discriminacions.
Mira, jo en relació concreta amb aquesta tipologia que acabes de mencionar, jo voldria dir que, un, la societat ha avançat molt en l'acceptació de la identitat sexual dels individus, no? Penso que s'ha fet una feina importantíssima i a hores d'ara és molt difícil de trobar persones que això no ho entenguin. Per tant, dos, la tipologia aquesta és... les denúncies són poques. Jo no sé què diuen les estadístiques, però penso que són poques. I per tant, no hem de... el tercer punt és no hem de pensar que estem davant d'un greu problema. És un greu problema per a aquells que no han acabat d'entendre la diversitat. És un greu problema per a aquells que no han entès que la llibertat passa també per una tria responsable de la pròpia sexualitat, per a aquells que encara entenen que són persones malaltes. Aquests sí tenen un greu problema, i aquí és on ha fallat segurament l'educació. Aquí s'ha fallat l'educació. Però des del punt de vista policial, a mi concretament, i és segurament una opinió, em preocupa poc. Penso que hi ha altres problemes dintre de la pròpia tripologia que acabem de mencionar especificar. I especificar, que són molt més importants que aquests. Estem en una societat, deixa'm dir-ho, en una societat en el que poder fem xistes sobre això, és veritat que ronden cada dia els xistes relacionats amb això, però que de manera íntima la immensa majoria dels ciutadans de Catalunya ho entenen perfectament.
Sí, però em venia més a referir a Francesc que evidentment moltes vegades potser abans doncs, la societat avui en dia ha madurat molt en aquest sentit, sobre el tema de la llibertat sexual, d'identitat, d'orientació sexual de cada individu, i potser això també ha afavorit que aflorin una sèrie de denúncies que potser fa un temps, doncs, per aquesta potser falta de maduresa en la societat no es produïen, per això ho comentava no pas perquè evidentment, sí, però... com molt bé apuntaves, cada cop més la societat en general doncs, accepta sense cap mena de problemes doncs, que hi hagi doncs, varietat i cadascú pugui sentir, estimar, agradar-li el que desitgi.
En això teniu part de culpa, i culpa, entre cometes, als mitjans de comunicació. Que sí, perquè és veritat que és notícia i aleshores pot donar la sensació de que aquesta notícia sigui un greu problema. Pensa que en aquesta agressió que es va donar ara fa poc hi ha altres components de malaltia per part de l'agressor. Fins i tot crec recordar que la mare expressava la seva impotència al periòdico, i que no és només un tema d'ideologia, que aquí hi ha unes components mèdiques importants que s'haurien d'haver valorat i que segurament se valoraran ara en el procés i en la instrucció del cas.
Un altre dels temes que ha estat actualitat recentment, temes d'exclusió social, temes d'aporofòbia, hem vist una sentència que condemna doncs, a un youtuber d'aquests... aquestes persones que realitzen vídeos a través del YouTube en un delicte doncs, per doncs, haver fet una broma amb un transeunt, amb una persona indigent a Barcelona i n'hem vist més casos, eh? És a dir, que no és una qüestió que es quedi aïllada, sinó que realment doncs, hem vist que la justícia també ha actuat contra això i segurament més per les denúncies rebudes o per actuacions d'ofici que no pas per denúncies, podríem dir, de les mateixes persones que estan patint doncs, aquests delictes, aquestes al final... agressions, no són físiques, però evidentment que sí que són públiques perquè aquests vídeos després s'acaben visualitzant per moltíssimes i moltíssimes persones a través de les xarxes socials. És un altre dels aspectes que entenc que també la policia en aquest sentit hi està damunt, no? Davant, en general, en conjunt, no? M'estava molt pendent, doncs, de garantir els drets d'aquestes persones que malauradament, tot i tenir drets, per la seva condició doncs no en poden gaudir.
Bé, evidentment, l'objectiu màxim de qualsevol policia és la defensa dels drets de tots els ciutadans i, per tant, el de la dignitat, un dels més importants. Un pot ser pobre, però no pot perdre mai la dignitat i ni li ha de fer perdre ningú. I, per tant, dintre, insisteixo, de la pròpia llei de policies locals o la dels Mossos, la Guàrdia Civil, els cossos policials en general, la defensa de la llibertat i de la dignitat de les persones està pel damunt de tot. El que m'agradaria subratllar és que aquestes sentències haurien de ser exemplars. D'acord? És a dir, és veritat que en algun moment això pot semblar només una broma, però al final és una broma no pesada, sinó que és una actitud que ens porta a menys tenir la dignitat de les persones. Jo el que m'agradaria és que més enllà de l'anècdota ens servixi a tots per entendre que ha arribat un moment en el que hem de donar un pas endavant. Jo deia abans que hem guanyat en molt la cultura general de la ciutadania o el com entenem avui en dia el món és molt millor de com s'entenia fa molts anys, però que tenim molt, molt a millorar, allò que diuen a les escoles, tiene que mejorar, pues hem de millorar. Correcte. I en això penso que en tenim una oportunitat única.
Francesc, ens quedarien encara a parlar d'ideologies, de creences o religions, fins i tot els d'odi com antisemitisme o també potser doncs, discriminació en l'àmbit de discapacitat, però més o menys entenem que tothom ja té clar també en què consisteix, però sí que crec que és important en aquest darrer minut és recordar com davant d'una persona que es trobi en un d'aquests delictes, davant d'una persona la que ho ha patit, o fins i tot pot ser persones, terceres persones que ho vegin i animin doncs, a acompanyar aquella persona o a donar un coneixement a la policia local, com denunciar un tipus d'aquest delictes d'odi i discriminació?
Doncs de qualsevol de les formes que es denuncia qualsevol altre tipus de delicte, de falta, d'actitud, de menyspreu, qualsevol cosa. A veure, nosaltres tenim, i ho hem dit moltes vegades aquí en aquesta ràdio, a les 24 hores del dia guàrdia per atendre els ciutadans. De vegades, per falta de personal, doncs no, la comissaria pot ser que la trobin tancada, però amb una trucada al telèfon, me'l deixes recordar, el 977-493949, atendrem a qualsevol ciutadà. A partir d'aquí es mourem el protocol. El protocol comporta doncs, escoltar en aquesta persona i donar-li la millor de les opcions. Això, evidentment, serà pues, posar-ho per escrit i enviar-ho al jutjat, que és exactament el mateix que faran els Mossos d'Esquadra i qualsevol altre cos de seguretat. La gent ha de deixar de tenir por de parlar amb els policies, d'explicar el que ha vist, d'explicar el que pateix, d'explicar allò que l'està, el que pot semblar en un moment determinat incorrecte. I nosaltres els orientarem de la manera més adequada.
Doncs ja saben, el 977 49 39 49 24 hores al dia, 365 dies a l'any, al telèfon de la policia local de l'Ametlla de Mar. Avui hem parlat sobre aquest tipus de delictes d'odi, de discriminació amb el sotsinspector Francesc Uraneta. Sotsinspector, gràcies. Fins la propera edició.
Fins quan vulgueu.